Molt bon vespre, gent teatrera. Molt bon vespre, gent de Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa temàtic de teatre i arts escèniques de Ràdio Sabadell. Cada dimecres, sense falta, us apropem a través de la zona radiofònica tot allò que passa als escenaris i als espais d'exhibició de la ciutat de Sabadell. Us informem de l'oferta teatral que tenim a casa nostra, a la nostra ciutat, els projectes que s'estrenen i que s'estan representant amb èxit a les nostres sales, però també aquells projectes que s'estan coent encara i que es presentaran properament. A banda de parlar-vos extensament de l'activitat teatral de la ciutat i de conversar amb les persones teatreres que tiren endavant totes aquestes propostes escèniques programades, també comentem muntatges, produccions que es presenten a Barcelona, la capital. Volem eixamplar una mica la mirada i per atenció també a aquelles propostes professionals més recomanables. També us oferim seleccions de temes cèlebres de teatre musical, la valoració de la cartellera dels cinemes, un repàs històric dels grups de teatre locals. Entrevistem en profunditat personalitats vinculades al món del teatre i visitem amb el nostre equip de reporters de carrer les principals sales per recollir opinions del públic. Tot plegat és possible gràcies a la dedicació d'un equip incansable format per Laura Lozano a la producció, Núria Moreno a xarxes socials, Carlota Gorgori, Bernat Pareja, Elvira Frank, Edu Gil, Jaume Pont, Adrià Garcia, Pol Juera, Carles Blanco, Eli Xavi Iquero, Aina Fanoll, Joan Mallol, la veu del programa en Francesc Asens i el control tècnic Antoni González, també qui us parla com a presentador avui, Marcel Castillejo. En el terreny teatral, a la capital, us volem recordar que continuen les funcions de l'Aranya, una versió d'una de les obres més desconegudes d'Àngel Guimerà, dirigida per Jordi Prat i Coll, sobre la infertilitat, les convencions socials i les pulsions amoroses en una Espanya franquista dels anys 60, on ser lliure no és una opció. La crítica en parla meravelles i podem constatar des del programa que la proposta és tot un encert, des del repartiment i els personatges, passant per l'adaptació, la història, el missatge i el to de l'espectacle. Per altra banda, s'estrena aviat al Teatre Lliure, estigueu atents i atentes, L'herència, una obra multipremiada de Matthew López basada en la novel·la Howard's End, dirigida per Josep Maria Miró, una proposta considerada l'obra més important del segle per la crítica teatral nord-americana. En paraules del director, l'espectacle té un format semblant al d'una minissèrie, i és que l'obra, atenció, dura més de 6 hores, tota sencera, i se'ns proposa anar-la a veure en dos dies, dues sessions diferents. Una primera part, una primera sessió de 3 hores i quart un dia, i una segona part de 3 hores i 20 minuts un altre dia, amb opció de combinar les dues parts al mateix dia, si així ho preferim. Lliure i Nacional, dos teatres amb unes temporades que fan patxoca i que val la pena anar comentant aquí. Comencem el programa 315, som-hi!
Amunt al Taló.
Repassem els continguts del programa d'avui. Ens visita en Pol Juera, el nostre apuntador, i és que avui continuem repassant amb ell les valoracions que l'audiència ens heu enviat sobre la capitalitat cultural catalana que ha ostentat la nostra ciutat. Seguirem fent balanç d'aquest darrer any 2024 en el terreny cultural. Farem un cop d'ull amb el Joan Mallol a la cartellera local, a la platea indiscret. Aneu traient agendes per anotar propostes teatrals que més us cridin l'atenció. Avui ens visita, com dèiem, l'Edu Gil, el nostre cinèfil de capçalera, per comentar la gala dels Premis Goya, els principals guardonats també, però també per repassar una mica la cartellera dels nostres cinemes, l'Imperial i l'Eix Macià. Ens visiten els germans Quero, l'Eli i el Xavi Quero, de nou al programa, per fer un duel de musicals. Avui volem escoltar temes icònics d'espectacles de teatre musical sobre les ruptures amoroses, sobre el desamor. Sereu vosaltres, la ràdio audients, com sempre, qui a través de les nostres històries d'Instagram, @amuntaltaló.està, valorareu quina de les dues seleccions o tries proposades us agrada més i guanya la batalla d'avui. Acabarem amb els comentaris de la nostra experta de la cartellera de Barcelona, l'Elvira Frank. Avui a Teatre de Frank, ració doble de recomanacions teatrals. Us parlarem d'Impossible a la sala Atrium amb els actors Bernat Quintana i Lluís Soler. També Entre Monstres, una obra enigmàtica desconcertant sobre el malson dels traumes del passat al Teatre Acadèmia amb David Bagés i Montse Esteve, entre d'altres. De l'Aranya a la sala gran del Teatre Nacional de Catalunya i amb l'actor de casa nostra, el Jan de Casablanques, i d'Un Déu Salvatge, una comèdia de Yasmina Reza, que segur que coneixeu, amb uns actors que interpreten excel·lentment aquestes dues parelles de pares que embogeixen i perden els papers quan pretenien defensar els seus fills amb una total pulcritud i respecte. Ells són Pere Arquilluer, Laura Albert, Laura Conejero i Ivan Benet. Comencem.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. A Ràdio Sabadell. L'apuntador.
Avui un nou apuntador a l'inici del nostre programa per continuar fent balanç del que ha significat la capitalitat cultural catalana per la ciutat de Sabadell. Què ha funcionat, què es pot millorar, cap on anem després d'aquest títol, què li fa falta a la ciutat, amb què hem destacat i quines són les fortaleses i les debilitats de Sabadell en l'àmbit cultural. Ja tenim a punt en Pol Juera, que avui ens torna a portar algunes d'aquestes notes de veu que hem rebut de diferents oients del programa, que des dels seus punts de vista particulars miren d'extreure conclusions i valorar com ha anat aquest any 24. Bon vespre, Pol.
Bon vespre, Marcel. Bé, la setmana passada escoltàvem els ciutadans vinculats dins el món cultural de Sabadellenc i parlaven, doncs, amb aquestes notes d'àudio que ens han enviat, parlaven de que la capitalitat va ser una oportunitat també de cooperació entre diferents entitats, però també una de les notes feia menció a la necessitat de veure com ara postcapitalitat es gestiona tota aquesta proposta cultural que es va fer i com es programa i quina permanència té aquelles apostes que es van fer durant quan ostentava la ciutat aquest títol, no?
És un comentari bastant repetit, i aquest, de
totalment.
Fet, és possible que el sentim més vegades. Molt bé, doncs continuem.
Sí, avui us en porto tres més. Comencem per la Laura Hernández, una membre del Teatre Sant Vicenç, actriu doncs, de teatre amateur d'aquí sabadellenca i vinculada doncs, a diferents projectes. Escoltem-la a veure què diu.
Pel que fa a la capitalitat, doncs crec que s'ha quedat curta. Per mi ha sigut l'acte inaugural, que va ser molt bonic, va ser molt xulo, potser el pregó de la Festa Major, però faltava una mica de promoció de la cultura de Sabadell, reivindicar-la, no?, com a capital cultural que es volia fer aquest any. Per tant, crec que s'ha quedat curta.
Una valoració una mica negativa de la Laura. Ella destaca, no?, sobretot que hi ha aquest acte de punt de partida d'aquesta capitalitat al febrer del 24, no?, que sí que va tenir un cert ressò, l'acte de clausura també amb aquesta òpera participativa Puix, algun altre moment,
com
no?,
el pregó, sí,
però que entremig ens hem...
Li ha faltat contundència, no?, que va d'omplir una miqueta, a part d'aquests tres esdeveniments o quatre més d'efemèrides o més puntuals
més
o
potents.
Més claus, exacte, acaba d'omplir una programació que pogués, no?, realment validar aquest títol de capitalitat. Bueno, una...
Segur que hi haurà més sabadellencs i sabadellenques
que opinaran el mateix. Sí, sí. Anem a veure què opina Marc Alés, també un altre membre del Teatre Sant Vicenç, a veure què n'opina sobre aquesta capitalitat.
La veritat que aquest any 2024 ha estat un any espectacular aquí a Sabadell, en ple de teatre, d'emocions, de màgia, de teatre musical, de teatre de text, de teatre espectacular per tot arreu, dins de totes les entitats, amb uns actors increïbles, uns directors espectaculars, i la veritat que cada obra que s'ha fet és una experiència viscuda més, i al final, doncs, és això. El 2024 ha sigut un any espectacular pel Teatre Sabadellenc, que esperem que el 2025 es superi i que cada any sigui igual i que es vagi superant. Visca el teatre i visca Sabadell.
L'ha vist esplèndida, aquesta capitalitat, al Marc Alés, no? També és veritat que nosaltres estem seleccionant des d'aquí del programa, també perquè ens interessa, aquells testimonis que són més del sector o de l'àmbit del teatre, però la cultura, ja dèiem en programes anteriors, que són molts més àmbits, també, moltes més disciplines. Però, en fi, a nivell teatral, ell ho troba, doncs...
Que ha estat bastant complet.
Sí, sí. Bueno... Valoració positiva. I en tenim alguna altra, no?
I en tenim una última, de la Maria Cotxet, membre de la Calaina Teatre i sòcia del Teatre Sant Vicenç. I anem a parar atenció a veure què hi diu.
Hola, sóc Maria Cotxet, membre de Calaina Teatre i sòcia del Teatre Sant Vicenç. Bé, doncs, que Sabadell tingués la capitalitat de la cultura catalana semblava una bona iniciativa, no?, quan al setembre del 22 ens van reunir a totes les entitats en el Museu d'Història per traçar les línies d'actuació que s'hauria de seguir. Però la meva perspectiva en particular, com a companyia petita de teatre, penso que s'ha fet poca cosa. Potser esperàvem alguna cosa més, no? S'han fet, sembla, potser coses més... Tot i que s'han fet coses molt bones, però més estandarditzades, que... Aquestes que no deixen empremta, no? Potser pensem que potser no han contribuït, com era la intenció primera, a que la ciutat tingui un nivell cultural més alt, no? Potser sí que s'han fet moltes presentacions de llibres, però a nivell de teatre, que seria la nostra esfera, pensem que potser ha quedat una miqueta més coix.
doncs la Maria, que reclama més oportunitats, no?, per aquestes companyies que fan espectacles, que fan propostes de petit format, teatrals de petit format, no? Ella destaca que sí, hi ha grans esdeveniments i hi ha hagut moltes, no?, moltes oportunitats també per la literatura, pels llibres, no?, però en canvi, companyies petites potser més visibilitat.
Ella,
no?,
parlava d'esdeveniments estandarditzats. Ha utilitzat aquesta paraula com, suposo, volent dir una miqueta que s'ha buscat...
Els que eren més per protocols s'havien de fer.
S'ha buscat més aquestes que siguin programades al diari per treure la notícia i potser no tant fer veure aquesta cultura i aquest petit potencial del que parla ella, no?, de la petita companyia que treballa per fer real, no sé què ha dit, ha fet servir un objectiu també bastant doncs, profund sobre... aquest teatre més amateur.
Molt bé, molt bé. Doncs estan resultant molt enriquidores, aquestes notes que anem...
Molt variades.
Sí, perquè els comentaris són realment molt, molt diferents tots ells. I continuarem escoltant més comentaris, no?, de l'audiència al proper programa, en aquest cas amb la Carlota. Doncs moltes gràcies, Pol. Fins la propera.
A vosaltres. Adéu.
Amunt al taló. La platea indiscreta.
Continuem el programa amb la platea indiscreta. Ens acompanya a l'estudi el Joan Mallol, avui, que ens ajudarà a repassar, a fer un cop d'ull ràpid a la cartellera teatral de la ciutat, els espectacles programats per aquest següent cap de setmana. Bon vespre, Joan. Què tal?
Bon vespre, Marcel. Molt bé.
Com tenim la cartellera?
Tenim una mica buida.
Sí? Una mica pensida?
Sí, només tenim dues propostes teatrals aquest cap de setmana, que és Peter Pan, el Ciervo Teatro, que la comèdia que es va estrenar la setmana passada.
Sí, en vam parlar aquí al programa.
I la podem veure aquest dissabte i aquest diumenge, el dissabte a les 9 de la nit i el diumenge a les 6 de la tarda.
Una comèdia que segur que està tenint molt èxit i ja en va tenir a la gala de Sabadell Aixeca el Taló d'aquest passat setembre. Alguna cosa més?
Sí, aquest divendres també s'estrena Desdibuixats, la segona posta en escena de la joventut de la Faràndula d'aquesta temporada. La podeu anar a veure al Casal Pere IV el divendres i el dissabte a les 8 de la tarda.
Molt bé, perfecte. I ens emplacem a les següents setmanes, no?, perquè s'ampliï una mica més aquesta cartellera.
Aviam
si a les principals entitats, Joventut de la Faràndula, Teatre Sant Vicenç, doncs van estrenar els seus projectes de febrer i de març. Res més, no? Algun altre recordatori?
Sí, bueno, si finalment recordar que podeu trobar més informació, els horaris i la venda d'entrades dels propers esdeveniments culturals de Sabadell, a l'app sincronitzats de l'Ajuntament de Sabadell o al web de Sabadell Cultura.
Molt bé, doncs hi entrarem. Gràcies, Joan, per ajudar-nos a revisar aquesta cartellera teatral sabadellenca. Bon vespre, que vagi molt bé.
Amunt al taló, el teatre de la ciutat a la ràdio. La gran pantalla.
Avui ens acompanya a l'estudi també un altre dels nostres col·laboradors habituals, el nostre cinèfil de capçalera, amb qui volem comentar, òbviament, com ha anat la gala dels Premis Goya del cinema espanyol, les principals cintes guardonades i les intervencions dels guardonats i guardonades, però també el format, presentadors, el to, les actuacions d'aquesta gran gala. També aprofitem per repassar i valorar algunes de les pel·lícules que tenim ara mateix a la cartellera dels nostres cinemes, dels Cinemes Imperial i Eix Macià de Sabadell. Bon vespre, Edu.
Bon vespre, Marcel.
Ben tornat al programa.
Encantat de seguir.
Doncs volem, efectivament, volem destinar una estona a valorar aquesta gran gala dels Premis del Cine Espanyol, aquesta gala dels Goya, que vam veure aquest cap de setmana passat, setmana de ressaca. Algunes pel·lícules catalanes i en català, no?, han rebut alguns premis. S'esperava que el 47, no?, sobretot aquesta pel·lícula, pogués esgarrapar alguna cosa. A veure, vaig a preguntar-te primer de tot per la gala en si, més enllà dels premis, què et va semblar?
Bueno, jo ho vaig comentar amb la Carlota quan vam parlar dels Gaudí, aquest cas també ha sigut bastant llarga.
Sí, eh?
Se'm va fer llarga. És que al
les
final...
curseries.
Sí, totalment. Jo suposo que està bé que vagin intervenint tots i que vagin fent coses, però jo suposo que per això... Què passa? Que no, en els Gaudí no passava, però en els Gaudí sempre es feia els diumenges i durava menys. I ara que s'ha passat a dissabte com els Goya... que les fan més llargues perquè al final...
Perquè poden.
És diumenge i ja està bé. Doncs, menys mal que no fan anuncis, però si haguéssim fet anuncis és el pitjor.
Una gala retransmesa per la UNO de Radio Televisió Espanyola al Palau de Congressos de Granada i presentada per Maribel Verdú i Leonor Watling. No sé si què et van semblar aquestes presentadores.
Bueno, bé, una mica fluix potser a ser participació.
Un to molt formal,
sí,
no?
Sí.
Durant tota la gala. i amb alguna actuació, home, jo potser destacaria, no sé quina destacaries tu, jo destacaria d'entrada la de Rigoberta Bandini fent aquest homenatge a Maciel i l'amor, no?
Molt bé, molt bé. No, de fet, d'actuacions musicals, em va agradar ja la del principi, però va haver-hi problemes de so, que és amb el Bienvenidos de Miguel Ríos i...
És veritat.
Perquè ja he llegit que vam emetre un comunicat demanant disculpes i tot, però bueno, jo demanaria disculpes no per real que he organitzat, sinó per el que va passar amb millor pel·lícula. És a dir, si tu, ara anem...
Ara entrarem en els premis, sí. De fet, anem-hi ja, perquè després hem de comentar pel·lícules que tenim ara mateix als cinemes. Premiats, a veure, millor pel·lícula. Hi va haver aquí una mica d'embolic, no? Una cosa que... molt inusual, o no?
No havia passat mai.
No havia passat mai, eh?
Clar, si no havia passat mai, llavors tu el que fas és tu li prepares als presentadors. No li dius quines són, però li dius, escolta'm, hi haurà dues pel·lícules que ho sàpies, que tu trobaràs, que no saps.
Clar.
La Belén Rueda llegeix...
La gent que atorga el premi.
Deuria estar en majúscules. La primera, llegeix la peli i de cop i volta baix posa ex aequo i l'altra. I és com un...
Premi ex aequo. Sí, un empat, no?, entre La infiltrada i El 47, si trobem una mica a la ràdio oients. Premi Goya 2025 a millor pel·lícula. El 47, t'ho esperaves?
Sí, era la preferida. Sí, eh? De fet, dubtava com a molt, perquè jo pensava que entre les dues, entre La infiltrada i El 47, votaria molta gent, però la gran tapada potser seria la que acabés guanyant, que al final va guanyar millor director, que no em va sorprendre, va ser Segundo Premio.
Sí.
Jo pensava, dic, aquesta ja veuràs, que al final que la gent que no sabia si fer una o l'altra serà la gran tapada i guanyarà. Doncs mira, van guanyar les dues.
Un altre premi que també era previsible, tot i que potser no tant per la pel·lícula, sinó més aviat per l'actor, és el de Premi Millor Actor Protagonista per Eduard Fernández, no?
A Marco.
Que el guanya per Marco.
Bueno, és que fa una gran actuació, eh? La veritat, a Marco, jo ho trobo bé, és el que deia ell després en roda de premsa, diu, mira, guanyo el Premi Millor Actor per Marco i guanya Millor Pel·li 47. Perfecte, win-win.
Ben repartit. També una pel·lícula, Marco, que em penso que també s'endú el premi a millor caracterització, no?, per aquesta transformació de l'Eduard Fernández, que a més és un actor que ja tens vist d'una pel·lícula simultàniament, es projecta simultàniament, i que realment va envellint, no?, i també ho van voler valorar. Millor actriu, la Carolina Juste, per La infiltrada.
Clar, a veure, jo evidentment s'ho mereixia l'Emma Vilarsau. És categoria difícil, però sí que és veritat que... Tu l'has vist, La infiltrada? La vam comentar?
No, potser amb la Carlota, eh?
Sí, em sembla que sí.
Sí.
Doncs jo la recomano, la pel·lícula està força bé, entretinguda, estàs en tensió tota l'estona, i ella, jo vull dir... És que ja només per un moment de la pel·lícula, per una mirada que ella fa, que mira a càmera durant dos segons, a mi aquella mirada ja m'ho diu tot. I per mi fa una gran interpretació. Jo crec que s'ho mereix, però sí que m'hagués agradat més que hagués guanyat l'Emma.
Sí. Em sembla que tot l'equip del programa ho compartim, això. Millor guió per Casa en Flames, millor guió adaptat pel Pedro Almodóvar per L'habitació del lado, amb una altra pel·lícula amb Tilda Swinton, no?, que s'emporta aquest millor guió adaptat. La Clara Segura també, i el Salva Reina, aquesta actriu de repartiment i aquest premi a l'actor de repartiment, amb unes intervencions quan van sortir al faristol molt sentides, no?
Sí,
tant
sí,
un com l'altre.
I de fet jo tenia por a l'Eduard Sola, a millor guió, a veure què diu, saps? Després del que va dir els...
És veritat. És veritat.
Però bé, no, al final molt correcte. I no, el que em va sorprendre de discurs era el de l'Estrella Azul. Uh-huh. Ara no recordo el noi.
El Pepe Lorente.
Correcte. No, el discurs va estar bé, va ser original. Perquè al final tot... Bueno, el de Salva Reina també, menciona la seva parella i tot. Però el de Revelació vaig pensar, bueno... Uh-huh. Està bé, l'Estrella Azul, que també la recomano. Està filmint, i a Movistar, crec, i està molt bé la pel·li. Val la pena.
El Goya Internacional, que s'ha d'endur Richard Gere.
Ah,
no?
Vale, perdó.
Sí,
que deies
ara
europea.
Emilia Pérez també.
Perdó, Goya Internacional, sí, a l'actor. Que al final és com la sensació de dir, mira, li donem a Richard Gere perquè viu aquí a Madrid,
sí.
Viu aquí al costat,
de
i l'has de desplaçar.
No, ho vam com mig dia, també.
Ja que el tenim aquí tan
ja
a prop.
Ja estic per aquí, no?
Sí.
I aquest Goya d'honor a la Marisa Paredes, que a part d'actriu em sembla que havia estat també presidenta de l'Acadèmia. Què passa amb Emilia Pérez?
Bueno, això dona per...
Això donaria per una secció sencera, eh?
Sí, donaria per fer un llibre i tot.
Clar, a mi em va semblar, no? Tothom estava molt atent a veure les paraules de...
Clar, és que en teoria anava a venir ella representant.
La Carla Sofia Gascón, que...
Però al final va dir que no.
No va parlar i ni tampoc va sortir, no? I no devia anar-hi. I amb una intervenció que tampoc s'acaben de mullar, no? I amb, uns aplaudiments molt tímids
molt
i molt entretallats.
Bueno, de fet, a la prèvia i a tot, els periodistes, tothom preguntava sobre això. És a dir, sí. Li preguntaven a Bayona, a la Macare, a tothom li preguntaven sobre l'Antoni de la Torre, li preguntaven què opinava sobre aquest tema, no? I al final és un tema complicat.
Sí.
Jo crec que sí. Però, clar, també hi ha algú raro, perquè...
I ara estem en
perquè
un
aquesta,
moment...
Perquè aquesta actriu porta més de 6 mesos fent campanya per aquesta pel·li, vale? I, bueno, i des que va guanyar... des que va guanyar Cannes i tot,
sí.
Però clar, també dius, aquests missatges mai s'havien borrat, o sigui, sempre han estat allà, i dius, surten just ara que la nominen a l'Oscar, dius, ja veus que hi ha una intenció allà, saps? Que vull dir que estic convençut que aquests tuits ja van ser descoberts ja fa temps, segur. Saps què vull dir? Que jo crec que una intenció hi havia a fer-ho just després.
Una mà negra, no?, que ho ha volgut treure en aquest precís moment. Clar, ara costa fer veure que no ha passat res. També és un moment en què s'estan formant molts bàndols, no? La gent s'està posicionant a favor o en contra.
I el que tampoc pot ser és que el director, vale, directament la repudi quan ell ve de 2 dies abans a dir que l'espanyol era un idioma de pobres, saps? El castellà era l'espanyol era un idioma de pobres. Després ell, per excusar-se ell mateix, diu el que ha fet és molt malament i no vull parlar amb ella. Sí, és complicat, sí. És complicat. I a més els tuits se'ls llegeixes i són terribles.
Deuen ser terribles. Jo
no he llegit cap.
No n'he llegit cap, però entenc que deuen ser racistes, catalanòfobs i homòfobs, etc. Terrible, terrible. Maldita hemeroteca, que dirien alguns.
No, però també molt mal assessorada. És a dir, no sé, ha passat aquí.
Sí, sí. Però, bueno, una gala llarga, com deies abans, no? Però amb molts moments molt intensos, molt interessants. Si et sembla, passem ja a comentar pel·lícules que encara podem anar a veure, l'Imperial Aleix Macià, i comencem per Conclave.
El papa ha muerto. El trono está vacante.
¿Qué pasó? Dicen que fue un infarto, pero...
Corren demasiados rumores y hay más de 1.000 millones de almas observándonos.
Cardenal Lawrence, parece que la responsabilidad del conclave recae sobre usted.
Després de la mort inesperada del papa, el cardenal Lawrence és designat per dirigir el conclave, aquest conclave. Quan els líders de l'Església Catòlica es reuneixen en aquests salons del Vaticà, Lawrence, el protagonista, es veu atrapat en una conspiració molt complexa. Edu, què me'n dius? Perquè aquesta, no sé si ha rebut bones crítiques o no,
8 nominacions.
I no sé si esgarraparà alguna cosa als Oscars, segur, eh?
Oh, jo crec que algun sí, que esgarraparà. Bueno, de moment té 8 nominacions als Oscars, entre elles millor pel·lícula, millor actor... I la veritat és que a mi m'agrada molt.
Sí.
He de dir que pel tràiler sona com Joc de Trons, com si fos un thriller, i
sí.
La veritat és que no.
I ell no va tant cap aquí.
No, jo crec que no. Crec que juga una mica això, sobretot la banda sonora, que de fet per mi la banda sonora tampoc és res de l'altre món, és un tema que es va repetint, que podem sentir en l'altre, és aquest mateix tema que es va repetint durant la pel·lícula, i té aquest to de com d'intriga, com d'algú més, però al final no deixa de ser un drama. És una setmana, és que tu puguis veure per la mirilla un conclave de com escolleixen un papa fictici i tal, però pots veure així com des de fora, i la veritat és que són 2 hores d'experiència allà dins que molt bé, la veritat sí que podria fer-se una mica lent o avorrit al començament,
sí.
Però un cop entres molt bé.
Funciona el Ralph Fiennes i tota la resta de repartiment?
Jo crec que sí que funciona, és convincent. L'únic però que té la peli és que hi ha un personatge que no acaba de caçar, és a dir, que falta una mica més d'explicació. És a dir, més o menys tots els que són candidats a per ser el papa, tots més o menys hi ha una política clara, però hi ha d'un que no ho expliquen, és a dir, ui, aquest no volem que sigui perquè és tal, però fa un
I
comentari molt...
una argumentació.
Exacte, una miqueta més, explica, sí. no costava res argumentar-m'ho.
Perquè s'entén que hi ha uns quants candidats, no? Hi havia alguna, hi ha alguna altra pel·lícula, que també parla de, sí. del fet d'haver d'escollir nou papa.
Sí, però almenys aquí és com íntegre, és a dir, tota la pel·lícula és la setmana o dues setmanes, un conclave, i ho veus allà com estan allats de tot,
de fet, ara,
estan allà tancats.
Recordes bloquejat, hi ha una sèrie o una minissèrie també d'un assassí en sèrie, assassí de... ara no et sabré dir el nom, però que ha d'anar... o és una pel·lícula, em penso.
Àngeles sí. i Demonios.
Sí, Àngeles i Demonios. Sí, ara, sí, sí. Ara sí. Em faltava aquesta peça, no? Que intenten assassinar els candidats a papa. I quin rol agafa per això aquest Lawrence, el protagonista? Serà més un investigador, una víctima de tota aquesta conspiració?
No, ell és més investigador perquè al final ell és el responsable que tot vagi bé,
vale.
Però ell el que vol és que hi hagi que sortir com el millor, per dir-ho així. Ser el més políticament correcte en tot. Però se sent responsable com... perquè ell tampoc vol ser papa, és a dir, deu tenir una crisi interna de fe, però, clar, al final el missatge de la pel·lícula és el millor papa sempre és el que no vol ser-ho. I ja està, aquí no entro sense fer spoilers ni res.
Ja.
I no, val la pena, està bé. És a dir...
Molt bé, hi deu haver uns interessos ocults aquí darrere, no?
Que sí, no... però tampoc és tant, tampoc cal profunditzar. És a dir, jo crec que és més una metàfora, perdó, de l'actualitat.
Vale.
És a dir, del món en què vivim ara és una metàfora, la pel·lícula. És a dir, dins d'aquesta setmana parla també del món en què estem. És a dir, de la mentalitat que hi ha, una mica, en global. Potser jo trobo que aquest és el gran encert de la pel·lícula, que sigui una metàfora, que sigui un reflex, que cadascun dels...
es van posicionar,
dels cardenals,
no? La crispació...
són d'una manera, però que vull dir que és com...
com conviure els diferents tarannàs i com acabar...
de cada vida. Una mica sí, una mica, eh?
Ja.
Trobo que està molt bé.
Nota?
Un 7, ben bo.
Ah, molt bé, doncs potser hi anirem. Clar, si l'Edu li posa un 7, hi anirem. Sí. Anem a per una altra pel·lícula i amb aquesta ja acabarem. The Brutalist.
Primo. Primo. Elizabeth està viva.
Què?
Són suyos, ¿verdad?
Sí. Sí.
¿Todos?
Sí.
Dígame, ¿qué hace un arquitecto?
L'arquitecte Laszlo Todd arriba als Estats Units per reconstruir la seva vida, la seva obra i el seu matrimoni. S'establirà a Pennsilvània, on un empresari industrial reconeixerà el seu talent per l'arquitectura. Edu, què me'n pots dir d'aquesta pel·lícula? Perquè d'entrada sembla una pel·lícula molt complexa, que segur que també s'endurà algun premi als Oscars.
Jo crec que guanyarà millor pel·lícula.
Guanyarà millor pel·lícula, eh? Hi hauríem d'anar, i per què?
És a dir, al final no deixa de ser una història... ambientada a la postguerra, a la Segona Guerra Mundial,
sí,
d'un arquitecte que és jueu i havia estat empresonat en camps de concentració durant la Segona Guerra Mundial, i busca el somni americà als Estats Units a refer-se com a persona i a triomfar una mica, no? I són 3 hores i mitja, t'aviso, i hi ha com un 15 minuts de part, ai, 15 minuts de mitja part d'intermig,
sí.
I la pel·li són com dos, està dividida en dos parts. Primer acte, segon acte.
Ens estem acostumant a obres de teatre molt llargues i a pel·lícules també molt llargues, Edu.
A mi no se'm va fer llarga. Jo perquè també suposo que si vas conscient i vas clar en què et trobes, la pel·lícula convenç. A mi em convenç. Perquè a sobre no deixa ser una pel·li ambientada als anys 50 que un pressupost limitadíssim de 10 milions de dòlars, que això em sembla molt poc, i fer una pel·lícula d'època, bueno, d'època ja de fa uns quants anys així... jo ho trobo un mèrit.
Chapó, no?
Sí. La veritat és que sí. I saps què li dona aquest punt d'antiguitat? Doncs el format en què està rodat. Que està rodat amb 70 mil·límetres i té aquest gra, té aquest punt. És a dir, ja només l'escena inicial, a mi em guanya. A mi em guanya perquè amb pocs recursos ja convenç. Amb un simple plano ja hi ha una declaració d'intencions de la pel·lícula. I al final és una història, com he dit, d'un arquitecte com s'intenta refer aquesta persona humana. Ja des del minut 1 ja empatitzes ja amb aquest protagonista que dius, ostres, aquest protagonista atormentat, que ve, clar, d'una Segona Guerra Mundial, no saps els horrors que ha viscut.
Com li queden de bé aquests papers a l'Adrien Brody, no?
Correcte, ja saps, no saps què ha viscut, però clar, arriba allà atormentat i l'únic que vol és trobar la pau o viure... I escapar una mica d'això.
Somni americà, fugint una mica de tot aquest horror que ha viscut, no?
Correcte.
Et funciona el planter d'actors?
Sí, la veritat és que sí, que després també tenim un Guy Pearce que també està molt bé, nominat a millor actor secundari, però està convenç. De fet, aquest home representa una mica el capitalisme tòxic que hi ha, I és com el que venera el protagonista, l'arquitecte, però que també l'enveja. Té aquest doble punt, que jo crec que per això val la pena. No, està molt bé, la veritat. És que també puc entendre la gent que diu que és massa llarga, que no
home,
cal...
Home, ja, i aquí una mica de merder amb la crítica que ha fet a xarxes la Isabel Coixet, no?, sobre aquesta pel·lícula, que diu que no li ha acabat de convèncer.
Bueno, però... a mi tampoc convèncer les seves últimes pel·lícules i mira, no puc passar res.
Però, en canvi, estàs convençut que guanyarà... Ho descobrirem a la
següent
gran pantalla. Sí, jo crec
que sí, és de les preferides, jo crec que sí.
Que guanyarà el premi a l'Òscar a millor pel·lícula. Doncs, Edu, ho haurem de deixar aquí. Hi ha algunes pel·lícules més per comentar que tenim pendents i esperem poder-te tenir aquí l'estudi durant les properes setmanes. Moltes gràcies i bon vespre. Que vagi bé.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Duel de musicals, amb Eli i Xavi Quero.
Aquesta setmana us hem preparat un duel de musicals, aprofitant que s'acosta Sant Valentí, el Dia dels Enamorats, segons la cultura nord-americana. Hem convidat a l'estudi els germans Quero, l'Eli i el Xavi Quero, que, contra tot pronòstic, avui, curiosament, no ens parlaran de musicals o de temes o cançons cèlebres de teatre musical sobre l'amor i l'enamorament, sinó sobre el desamor i les ruptures amoroses. Bon vespre, benvinguts, Eli i Xavi.
Bon vespre.
Ens agrada, ja ho sabeu, oferir-vos aquestes batalles de musicals on també us fem participar vosaltres, Ràdio Oient. Sereu vosaltres qui proclamareu guanyador un dels dos germans Quero votant la vostra tria de musicals o de cançons preferida, la vostra selecció preferida, a través de les històries de l'Instagram del nostre programa, @amuntaltaló.està. Dit això, comencem el duel. Eli i Xavi, no sé si són més interessants, no?, diuen, els temes de desamor que els d'amor. De vegades, sovint...
Sí, jo crec que són més interessants, a la veritat.
Tenim una mica més de salseo aquí, no?
Exacte.
No sé si sou més de celebrar Sant Jordi, casa nostra, no? El dia dels enamorats, la festivitat dels enamorats és Sant Jordi, o aquest Sant Valentí, que també tenim per aquí, al febrer.
Sant Jordi.
Ens quedem amb la festa de casa nostra, no? Doncs va, arrenquem aquest duel de musicals. Qui comença?
D'acord, doncs començo jo amb el primer, podríem dir, tema, que és rebutjant l'amor per algú d'altre. Així és la cançó de I Don't Need Your Love del musicant Six, de les sis dones d'Enric Vuité. En aquesta cançó és la Catherine Parr qui rebutja l'amor d'en Thomas Seymour, perquè Enric Vuité ha decidit casar-se amb ella. Però en realitat, ella tampoc vol casar-se amb Enric. Malauradament, tots coneixem prou bé la seva fama.
Haver de trencar, no?, amb algú altre per amor. Doncs anem a escoltar Six. Boy, in every single way, though I love you, boy, I'll miss you every day, oh, I love you, boy. I wish that I could stay with you and keep the life I made with you. And ara, a més, s'està posant molt de moda, aquest musical de Six, d'aquestes reines d'Anglaterra, les diferents mullers de l'Enric Vuité. Seguim amb aquesta categoria, no?, de rebutjar algú per temes d'amor o per qüestions amoroses.
Sí, seguim això. Tenim d'aquí dos mesos el Six a Barcelona.
Sí?
Al Coliseum.
Ostres.
Sí, la versió...
De Londres, no?
Sí, exacte.
S'estrenarà a l'abril, doncs.
Sí. Finals del 28? O 23, 28, no me'n recordo.
Ho seguirem i intentarem parlar-ne aquí al programa, doncs.
Entre sus. Vale, me voy a los clásicos de los clásicos. Me'n vaig a Sondheim.
Visca.
Musical Company. La recerca d'en Bobby, de la felicitat, de la companyia, etc. i dels seus amics. I què passa? Que de vegades els seus amics, de la mateixa manera que busquen la felicitat que busquen en Bobby, com és el cas de la Amy, que busca la seva felicitat casant-se...
Sí.
Li entra el pànic i en el moment abans de casar-se decideix que no vull casar-me.
Ah, hi haurà una ruptura per tant aquí potser.
Potser.
Doncs anem a escoltar aquest Company de Stephen Sondheim. Life. Amy, we're really getting married.
Pardon me, is everybody there? Because if everybody's there, I want to thank you all for coming to the wedding. I'd appreciate you going even more. I mean, you must have lots of better things to do. And not a word of it to Paul. Remember, Paul, you know the man I'm going to marry, but I'm not, because I wouldn't ruin anyone as wonderful as he is. But I thank you all for the gifts and the flowers. Thank you all. Now it's back to the showers. Don't tell Paul, but I'm not getting married today.
La veritat és que aquests personatges de Company, aquesta colla d'amics d'en Bobby, del protagonista, s'agraeixen molt, no?, amb aquest punt de mica clown, una mica forçat, molt. També tots amb els seus dubtes i els seus embolics i els seus merders, no? Dubtes per amor. I ara seguim amb el duel i suposo que...
Obrim
un altre tema, eh?
Sí.
Un altre subtema.
En aquest cas és quan deixem que l'estimat marxi a fer allò que hagi de fer, o marxi amb algú altre, i el personatge es queda amb una promesa de que aquest algú altre tornarà. Però això no vol dir que quan torni ell t'estimarà, sinó perquè s'ha anat a buscar algú altre.
Exacte, i en aquest cas parlarem de la tràgica història de desamor de l'Eponine, als Miserables. Durant anys, ella es fixa en el Màrius, però en Màrius mai no ha tingut ulls per ella, tot i que sí que els té per l'enigmàtica Cosette, de la qual gairebé no sap ni el nom. En Màrius marxa i l'Eponine es queda sola en si mateixa, on my own.
Doncs l'Eli, amb aquest Sixx i amb els Miserables, no sé si això ja ho té guanyat o no, en qualsevol cas, a veure com sona l'Eponine.
Pretending he's beside me, all alone, I walk with him till morning. Without him, I feel his arms around me, and when I lose my way, I close my eyes and he has found me.
Preciós aquest tema dels Miserables, i no sé si continuem també amb un altre distanciament, no? Amb un altre estimat que marxa, amb una
Exactament.
Separació.
Exactament. I estem ara mateix amb el musical de moda, que és Wicked.
Home, i tant.
Amb la cançó I Am Not That Girl.
No acabaríem mai de parlar-ne, de Wicked.
Tindrem una segona part per parlar-ne més encara.
Això sembla, sí. El que passa és que d'aquí uns quants mesos...
Sí, sí, sí. Aquest musical, la història de les bruixes del món 2, del Mag 2, del Magic 2, en el que la Glinda s'acaba adonant que ja no és la noia indicada, que aquell noi tan guapo no està per ella, està per la noia de Ver.
És interessant perquè la... L'Elfaba, la protagonista, s'autoconvenç d'això, eh?
També.
I aquest triangle amorós que s'estableix a Wicked una mica s'enreda arran també d'aquesta cançó, d'aquest convenciment d'ella, doncs que no és prou i que no és ella i potser sí que és ella. Va, escoltem Wicked.
Hands touch, eyes meet, sudden silence, sudden heat, heart sleep, in a giddy whirl. He could be that boy, but I'm not that girl. Don't dream too far, don't lose sight of who you are. Don't remember that rush of joy.
Canten en aquesta versió.
És la Chenoweth.
Escoltant.
És la Chenoweth.
Estem sentint. La Christine Chenoweth.
Sí, és el de los mitres.
Com continuem? Com ho lluitem, això? Obrim un altre subtema?
Exacte. En aquest cas parlem del tràgic final, de la mort, i també de la sida. Més concretament, als anys 90. I és clar que parlem de Rent. la vida dels amics inspirada en la bohème de Puccini. En aquest cas, en la mort de l'Àngel, quan, no, en aquell moment està ja molt malalt de sida. Condemnat, com la majoria dels seus personatges, ha viscut la vida i ha estimat. Deixa sol en Collins i els amics. En aquest cas, veiem un últim comiat, el reprise de I'll Cover You.
Doncs vinga, sentim-ho.
Oh, I think they meant it when they said you can't buy love. Now I know you can rent it. A new lease, you were my love on life. Oh, my life. I've longed to discover something as true as this is, yeah.
So, with a thousand sweet kisses. Ostres, aquesta la deixaria sencera. Que maca sí. Que és la música d'aquest musical de Jonathan Larson, per favor. Rent, escoltàvem ara, eh? I seguim amb més ruptures, amb més desamor. Com fem front a Rent? Perquè costarà, eh, Xavi?
Doncs mira, aquest musical jo crec, del que parlé ara, que en Jonathan Larson al seu moment hi va prendre molta nota. És un musical molt desconegut, que és el Elegies for Angels, Punks and Raging Queens, que era una consecució de monòlegs i poemes amb cançons.
Però també era musical collage, eh?
Sí, però també parlava de la sida i de la mort. I de fet, gairebé qualsevol cançó és un comiat a aquells amics que han marxat.
Amors que s'acaben, amistats que s'acaben, suposo, també, no?
Sí.
Arran d'aquesta malaltia que es va viure doncs, durant tota una època i que van patir tantes generacions. Escoltem-lo, doncs. Escoltem-ne un fragment.
She hopes God with such love and protection that one day she'll be learning to let go. Oh, I want to thank you for being my foundation, for giving me a boost when I was alone. Your courage is my inspiration.
Molt maca, també. Molt maco, aquest tema. Hi ha musicals que de vegades ens explica el Xavi que tinc ganes de preguntar-li on els podem rescatar, on els puc veure, on els puc recuperar, perquè, és veritat, són musicals desconeguts, però que de vegades interessa el tema, no?
Ja us passo una bona llista, doncs.
Molt bé, molt bé. Eli, ja estem acabant, aquest duel. Última categoria, últim subtema.
Bé, els musicals petits i reduïts que amb un o dos actors es veuen abocats sempre al final. És a dir, aquells musicals que directament són petits petis. Dos actors o fins i tot monòlegs. I en aquest cas parlem d'un musical que ja hem sentit en diverses vegades, The Last Five Years. La història d'ella i ell.
M'ho esperava, ella, que sortís aquest.
Ella des del final i ell des del començament. Ella comença i ell acaba. Un musical que sempre comença i acaba. Així és com acaba, com acaba per ell, en Jamie, i així és com comença per ella, la Katie.
Vinga, doncs The Last Five Years. Curiós, no? També un musical recomanable que explica l'evolució doncs, d'una relació amorosa, però amb aquest procés a la inversa, no? Podríem dir, o anant enrere en el temps. Xavi, com ho acabarem, això? Com acabarem el duel d'avui? Com ho contrarrestem?
Doncs ho farem amb un musical d'un compositor que no m'agrada gens, que és l'Andy Lloyd Webber.
Però ens l'has de vendre bé.
Però és que aquest musical és meravellós,
val,
malgrat tot.
Que
és el Tell Me on Sunday. És el Tell Me on Sunday de l'any 80, que és un musical que des del començament saps que a la protagonista l'han deixat. I el que diu és, si m'has de deixar, digue-m'ho un diumenge, que jo estigui tranquil·la, que jo estigui bé. I a partir d'aquí és un monòleg musical preciós.
No em fotis la setmana en l'aire, digue'm un diumenge.
Exacte.
Doncs escoltem Andrew Lloyd Webber. When you want to leave, don't call me at 3 a.m. From a friend's apartment, I'd like to choose how I hear the news. Take me to a park that's covered with trees. Tell me on a Sunday, please. Let me down. Doncs escolteu, hem quedat ben tips, ben tipes de relacions trencades i de desamor avui al duel de musicals que ens han proposat l'Eli i el Xavi. Recordeu que podeu votar la vostra selecció preferida a les històries de l'Instagram del programa @amunaltaló.està. Germans Quero, doncs esperem tornar-vos a tenir per aquí ben aviat i que ens porteu aquestes tries de musicals i si pot ser que siguin una mica més alegres, no? Una mica més primaverals. Bon vespre a tots dos i fins la propera. Que vagi bé.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell, amb la col·laboració de l'Estat. Teatre de Franc.
Arribem al final del programa d'avui. Com sempre, el tancarem amb Teatre de Franc, la secció on aprofitarem per comentar, per recomanar algunes propostes teatrals de la capital amb la nostra espectadora experta de la cartellera de Barcelona, l'Elvira Franc. Bon vespre, Elvira.
Hola, bon vespre.
Què tal? Avui hem de passejar per molts teatres. De fet, tenim una doble ració, no?
És que hi ha molta activitat, mira, diferent de com deia el Joan al començament del programa, de que a Sabadell aquesta setmana hi ha poqueta activitat. Uh-huh. A Barcelona n'hi ha moltíssima
activitat. És un moment de pic de representacions i d'estrenes d'obres. De fet, ens hem de passejar, doncs, avui, per exemple, pel Teatre Nacional, per la Sala Atrium, pel Teatre Acadèmia, també. Sí. Hem de passar per quatre espais diferents, em penso. Pel Goya, també. Obres més mainstream i obres més de petit format,
de
no? Propostes més alternatives. De tot.
De tot.
Doncs va, vinga, sense més dilació. On començarem?
Comencem al Teatre Acadèmia, com has dit tu, també. L'obra és Entre monstres, que és una producció de la companyia 42 quilòmetres, seguint la dramatúrgia de Manel Moreno i direcció d'Israel Solà. Israel Solà sabem que és també és director de La Calòrica.
Sí.
Ja tots el coneixem. Un curiós i simbòlic argument que fins al final una no lliga caps de tot el que els vol transmetre la funció. Un viatge entre fantasmes i monstres que el protagonista té guardats en els seus records. Uns fets traumàtics que el van marcar quan era un infant i que algú va voler que el nen els oblidés. Però els records, tard o d'hora, sempre surten. Comença la funció quan el noi va visitar un pis que està en venda. El pis és buit, però ple de records. És justament entrant a diverses estances quan al noi li vindran les imatges del passat, la por i l'incertesa. Potser el pis està buit, però és ple, com he deia, de records. Els records del que podria ser una família ben avinguda, d'una mare i un pare, que no van ser tal com la societat els retrata. La història de maltractaments que de nen va patir i que ara torna a recordar. L'abusador es converteix en fera, en monstre, i fins que la víctima no és alliberada, mai el podrà perdonar. Sense cap mena d'escenografia, en un entorn negre, els intèrprets es mouen com si fossin una mena d'espectres, enfocats per una treballada il·luminació. Brillants interpretacions de la Georgina Latre, fent dos personatges que, en definitiva, és un. I Esteve, la Montse Esteve, vestida tota de la color vermell, ressaltant entre la foscor, David Bagés, representant a uns carismàtics personatges, i Rafa de la Croix, interpretant genialment el protagonista. Un noi que es va sorprenent de totes les vivències que se li van presentant fins que arriba a l'entendridor monòleg final, que ho aclareix tot, com he dit. Una obra que potser costa de seguir, que tracta d'un tema força necessari i que personalment a mi em va agradar moltíssim, tant per l'acurada i arriscada direcció com per les interpretacions i pel complex argument. Una obra que es podrà veure fins al 16 de febrer.
Sí, sí, una obra que realment ens parla de... d'aquesta superació, o més que superació, del fet d'enfrontar-se, no? En aquestes pors, la paraula por també, no?, apareix diverses vegades.
Moltes
en aquestes
vegades, sí.
En aquests traumes, en aquest passat traumàtic que sovint ve de la infància, no?, de la infantesa.
I més quan t'han dit que no es pot recordar.
Exacte.
Això marca molt.
Sí, sí, s'ha com no censurat aquest record que... i acaba vessant d'alguna manera i acaba tornant a... acaba suporant i acaba tornant a aparèixer.
Sí, sí.
Sí, unes interpretacions molt notables i un ambient també molt oníric i molt
aconseguit.
Enigmàtic i tècnicament, ho deies, no? Uh-huh. Sempre és un encert als muntatges del Teatre Acadèmia, no? Uh-huh. Sempre està molt cuidat aquest aspecte. Molt. És veritat que no tenim tanta escenografia, però tenim tots aquests efectes de llum i d'ambient sonor. Honor que sí. Són realment impacten.
I a més tenir els personatges tan a prop, no? També hi fa molt, que els vius més.
Molt bé, molt bé. Molt recomanable.
Molt recomanable.
I saltem de teatre, no? Una segona proposta tenim.
Una segona proposta d'un altre teatre, diguéssim, de no gaire capacitat d'actors, d'espectadors, Impossible a la sala Atrium. Una fidel adaptació de la novel·la del polifacètic escriptor italià Derry de Lunna. Unes excel·lents també interpretacions de Lluís Soler, tan conegut, Bernard Quintana i Guillem Albarazaz, amb direcció i escenografia de Ramon Simó. Un tema apassionant que no decau en cap moment i unes interpretacions perfectament ajustades a cada personatge. Un home és investigat i interrogat pel jutge sobre la caiguda mortal en plena muntanya d'una persona que fa més de 40 anys va delatar a una organització revolucionària a banda armada, quan ell n'era activista, a la qual l'acusat en formava també part, i que ho va pagar amb l'empresonament d'un diversos anys. En canvi, l'acusador... em va sortir il·lès, va ser alliberat. Ara, els dos homes es van trobar, o potser coincidir fortuitament, en un sender molt perillós d'alta muntanya. El confident va caure per un precipici i es va morir. L'altre home va avisar de l'accident. Uh-huh. En cap moment hi ha cap prova que hagi estat un assassinat.
Sí, estaven però, els dos personatges tots sols, no?
Exacte, estaven tots sols, no saben si va ser una trobada fortuita, com deia,
o intencionada.
O el va citar per trobar-se en aquella muntanya. Uh-huh. Però el jutge té fermes sospites de que sí que va ser un assassinat. Són impossibles algunes coincidències? Això és el que defensa l'acusat, que a vegades l'impossible és possible. L'obra consta de 6 trobades entre el jutge i l'inculpat, entremig de les quals l'empresonat i aïllat en una presó escriu romànticament a la seva estimada dient-li que el que més li importa és l'opinió d'ella d'aquella situació. A més, l'autor fa referència a la gran magnitud de la naturalesa amb detalls preciosos de com comportar-se a la muntanya i sentir-se lliure, retratant al mateix temps la defensa dels ideals de cada un, la lleialtat, l'amistat, l'amor... Un diàleg brillant i intens, ple de poesia, amb alguns moments també d'humor, que planteja fins on pot arribar la venjança i el perdó. Els límits de la justícia i de la responsabilitat de cadascun. A l'escenari de la sala Atrium només hi està disposada 2 taules i 3 cadires. Al fons i als costats unes mínimes projeccions que situen les diferents escenes i una efectiva il·luminació ressaltant sobretot les bones actuacions dels actors que fan brillar tota la potència i la importància de cada paraula. Insuperable, Lluís Soler. I també molt bona actuació del sabadellenc Bernat Quintana, que últimament va representar un personatge al Teatre TNC, l'Anna Karenina.
La sala gran, Anna Karenina, sí.
L'Anna Karenina, que després un temps que no l'havíem vist als escenaris. Ara feia una temporada que no el vèiem. I ara mira, doncs, dues obres seguides. Una obra d'uns 100 minuts, més o menys, de durada, que es fa curta, i que us aconsello que no us la perdeu, ja que us tindrà en atenció tota l'estona. Aquesta obra està programada fins al 23 de febrer.
És un goig poder veure aquests dos actors principals, no?, d'aquest muntatge, el Lluís Soler i el Bernat Quintana, en aquest duel dialèctic, no? Sí. En aquesta batalla dialèctica, i no només defensant uns fets, sinó també, com deies, defensant uns valors i uns ideals, no?
Exacte, i els raonaments de cada un.
Exacte, exactament, sí. Els arguments que van donant.
Sí, 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 sí.
El Bernat Quintana, que el veiem en un paper que sorprèn, no? Perquè normalment el veus de bon xicot, sí, i no? A més, en aquest rol, aquí i ara tampoc... de cop i volta trenca
esquemes. Sí, aquí és molt astut.
És molt astut i li fot molta canya en aquest acusat, no? A Lluís Soler, que també sorprèn i agrada.
Sí, sempre.
Molt bé, doncs una altra...
Anem per una altra?
Una altra proposta que em sembla que ja no serà de petit format.
No, ara ja és de gran format.
A veure.
Un Déu salvatge, de la Jasmina Reza, al Teatre Goya. Un potent repartiment encapçalat per Pere Arquilloé, que també dirigeix la funció.
Amb uns ajudants de direcció, penso.
També.
Amb un equip d'ajudants.
D'ajudants, però ell és el director. Amb ells, dues Laures, la Laura Conejero i la Laura Obert. I com a acompanyant masculí, Ivan Benet. Amb aquests grans intèrprets, ja és segur que gaudirem de la funció. I així va ser, eh? Vam gaudir molt. Totes les comèdies, per senzilles que siguin, que aquesta no és el cas perquè té un rerefons, però si estan ben interpretades, donen un resultat extraordinari. Una comèdia s'ha de ben interpretar perquè surti.
Treballada al mil·límetre, no? Es nota, no? Quan s'ha pensat tot matemàticament, no?
Es nota molt.
Perquè l'efecte de la comèdia es produeixi.
Exacte, exacte. Quin goig veure a les dues actrius, els dos actors, fent moments de pausa, silencis insinuadors, seguint d'altres amb una bogeria i una disbauxa hilarant, amb unes expressions corporals que ja parlen per si soles. Quin goig veure'ls actuar. Una comèdia que la recordava quan la van interpretar fa anys al mateix Teatre Goya, amb els actors sabadellencs Jordi Buixaderas i Ramon Madaula, i les actrius Roser Camí i Vicenta Ndongo. Ja la tenia molt present, aquesta funció. Per tant, l'argument ja no em va sorprendre, perquè la recordava amb molta simpatia.
Jo, per exemple, recordava la versió cinematogràfica.
També, no? També. Ara anava a dir, també l'obra es va fer doncs, al cinema amb direcció de Ramon Paulowski. Sí, també recordem la pel·lícula, però jo recordava molt l'obra, per lo divertida que és, i que també en aquella època també doncs, la van fer molt bé. Parlo potser de 10 o 15 anys enrere, eh? Així que l'argument és força conegut, o pel cinema o pel teatre, que és una crítica àcida sobre la violència innata de les persones que moltes vegades s'amaga amb converses cultes i amb subtileses. Una trobada de dos matrimonis per posar pau entre els seus fills respectius, que en una baralla un ha pegat a l'altre amb un pal i li ha trencat dues dents. La reunió, que comença educadament, s'anirà convertint en una discussió on els adults perdran els papers i reaccionaran de manera més immadura que els seus propis fills. Una obra plena de comicitat, que en aquest cas els intèrprets saben portar a la perfecció, però que també deixen entreveure la complexitat de la realitat i el fons una mica dramàtica de cada personatge. Cada personatge està molt definit. La traducció, aquesta vegada, l'ha feta Pablo Machotero, que últimament, a part de presentar i actuar la seva pròpia companyia escènica, també es dedica a fer unes acurades i notables traduccions. El vestuari i caracterització l'ha marcat la sabadellenca Núria Llunell. També força encertada la seva feina. L'escenografia també és senzilla. Quatre sofàs, una taula de centre i poca cosa més. Tampoc fa falta res més, perquè tot ho superen les grans actuacions. Els riures, tanmateix, van acompanyats de moltíssima qualitat. Una obra que podrien dir que és comercial i que, per tant, pot agradar al gran públic, però també en gaudiran les persones més addictes al teatre per la bona direcció, plena de recursos molt oportuns i per les grans interpretacions. Aquesta està programada fins al 23 de març.
Com dèiem, una comèdia això molt ben dirigida, molt ben interpretada i que, per tant, tot i conèixer el text no? I saber com avançarà la comèdia i com acabarà aquest espectacle, ho gaudeixes moltíssim com a espectador.
Sí,
i, vaja, les rialles del públic ho demostren.
Molt. Tot i que ja saps el que vindrà, fa riure. De la manera que ho fan molt bé.
Sí, sí, per tant, la recomanem moltíssim. Bon, aquesta encara hi serà, no?
Fins al 23 de març.
Per tant, encara hi serà bastants dies. I us recomanaríem que no us la perdeu, al Teatre Goya. I ens queda una última proposta.
Ens queda l'última, l'Aranya, a la Sala Gran del TNC.
Ui, aquí hi ha teca per xerrar, eh, Elvira? Hi ha teca per parlar.
Aquí hi ha teca per parlar.
A veure.
Sí, una obra poc coneguda i poc representada del dramaturg universal Àngel Guimerà. Un autor que, no ens hem d'estar de dir-ho, va ser candidat en rebre el Premi Nobel de Literatura 17 vegades. Pocs literals poden dir el mateix. A causa de les implicacions polítiques i per la llengua poc coneguda i poc dominant en el món, no se li va concedir mai el Premi Nobel. L'obra va ser estrenada al Teatre Romea l'any 1908 i poques vegades s'ha representat. El dijous, dia 30 de febrer, quan hi vaig anar jo, era el dia de l'estrena al TNC. Un públic format per actrius, actors, periodistes i qualsevol persona vinculada a les arts escèniques. Un nombrós públic expectant i disposat a sorprendre's amb la versió que n'ha fet el director Jordi Prat i Coll. Sempre ens fan unes versions, doncs, agosarades.
Sí, sí.
I diverses i diferents.
I una cosa que costa molt, que és sense trair o sense desvirtuar
mai.
Aquest original, el missatge que dona i el rerefons que té, eh?
Sí, sí, sí. La sempre peça... és molt respectuós amb el que es vol dir a l'obra.
Perquè també hem vist adaptacions que hem comentat que no ens han agradat tant o que creiem que se'n van una mica d'allò que l'autor volia explicar, però en canvi...
Aquell no.
Se'n surt molt i molt bé.
Molt, molt, molt. El primer acte pren com a referent la història dels pares del Prat i Coll, el Miquel i la Rosa, que regentaven una botiga de queviures a Girona. D'ells prenen els noms els protagonistes. La Gasparona i el Tano de Guimerà ara seran la Rosa i el Miquel. A ells el director ha dedicat aquest muntatge. I d'ells també n'ha tret informacions i vivències amb xerrades personals de primera mà. En aquest cas, la funció està situada al 1968. Per tant, l'escenografia representa una botiga de queviures d'un barri gironès d'aquella època. El director, a part de canviar l'època i canviar els noms, també ha suprimit algun personatge. I ha modificat el final, posant-lo més adient als nostres temps. Com deia, sense trair, no? Però sí, al final l'ha posat molt com... més d'ara.
Però, en canvi, un final que funciona
i
que, a més, té un tint de terra baixa, eh?
Oh, i tant!
D'aquesta fugida cap a la terra alta dels enamorats, en el cas de, no?, d'aquesta obra emblemàtica de Guimerà.
Sí, de la Marta i el Manelic.
Exacte, de la Marta i el Manelic, no?, que s'escapen d'aquest poble i d'aquest ambient tòxic i, no?, i enrarit i violent, que...
Bueno,
jo ho vaig trobar original i molt encertat.
És una obra que recorda molt les obres del Guimerà.
Sí.
Perquè és una obra que hi ha com a principal la dona i una persona que l'estima de veritat i una altra persona que s'aprofita d'ella.
Sí, aquest triangle amorós, aquestes passions amoroses desbocades...
Exacte, com a Maria Rosa
violència.
També hi és així.
Sí.
A les obres típiques més conegudes d'en Guimerà és una mica el tema aquest principal.
Sí, 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 sí. Tot i està ambientada, no? Ara ho deies, en aquest ambient gironí i en aquesta
60,
època
70.
De la dictadura franquista, en aquest cas de l'adaptació de la versió de Prat i Coll.
Sí.
Sí que és veritat que a nivell de trama, no?, a nivell argumental i a nivell de personatges i a nivell d'història, doncs...
És molt Guimerà.
Pots anar establint molts símils i això és guai perquè com a espectador sí que segurament coneixeràs Terra Baixa, coneixeràs Maricel, coneixeràs Maria Rosa, la filla del mar, que són les quatre principals, no?
Sí.
I pots anar establint símils, no? Mira, s'ha establert aquest triangle amorós, aquest personatge em recorda a... No?
Sí.
I es poden anar establint símils i, per tant, la pots anar seguint i pots anar enllaçant, no?
Sí, sí, vas identificant l'autor de tota manera.
Com a espectador és molt interessant.
L'Aranya és una obra carregada de tensions, on els personatges combinen amb els desitjos més ocults i les pressions socials de la societat tancada, com deies. Moltes obres del Guimerà també hi és això. Una pulcra i molt ben ambientada escenografia on no hi falta res. El vestuari i la perruqueria van molt d'acord en aquella època que es presenta. I sobretot s'ha cuidat molt del llenguatge, amb paraules que actualment ja no s'utilitzen, paraules dels anys 70, i l'accent propi,
Home, la parla gironina, la reivindicació sí, de la parla gironina a la sala gran del Teatre Nacional,
aquest
que ja era
accent,
hora.
Sí.
Aquestes os tancades, no?
Sí, molt. I, a més, retrata una època plena, a ple franquisme, també, eh?
Clar, on hi havia molta censura i on de llibertat res de res, no?
Exacte. I això queda molt, molt clar, també, a la funció. L'argument és el negoci, la dependenta del negoci és la Rosa, una dona casada fa un temps amb el Miquel, però els fills no venen. Ella encara té la il·lusió de quedar-se embarassada, però els desenganys vindran un darrere l'altre. El seu marit només desitja ser pare i s'admiralla amb les parelles del seu voltant que sí que tenen fills. També intervendran en el drama una noia alliberada i el propietari de la botiga, que és un home amb no gaires bones intencions. En aquells anys, els anys 70, 60-70, parlar d'infertilitat era gairebé un tema tabú. I les parelles que no tenien fills eren considerades parelles fracassades, perquè no havien complert el rol de la societat que s'esperava. Mm-hmm. Les parelles es casaven per tenir fills.
Per tenir descendència. I això és una de les preocupacions d'aquest matrimoni protagonista.
Exacte.
No?
La gelosia, el despit, l'obsessió i l'odi per qui té el que un voldria, i segurament la culpabilitat de ser la causa de no poder complir els objectius personals, són els factors més rellevants de l'obra. Un argument força semblant als que anys després va escriure Federico García Lorca amb la seva Yerma.
Sí, és veritat.
Si sembla.
I tant.
Té un fons, eh? Però el Federico García Lorca la va escriure bastants anys després, eh? Mm-hmm. Extraordinàries interpretacions, de tots. Com a protagonistes, la Mima Riera i l'Albert Auseller, acompanyats de la Berta Giraud, la Meritxell Llanes, l'Estel Ibars, la Paula Amàlia, el Jordi Vidal, Jordi Rico, Ferran Soler i el sabadellenc Jan Daunis Casablanques, que ja va debutar la temporada passada al TNC amb l'obra
Els Criminals,
també dirigida per Jordi Prat i Coll.
Sí, sí, que també era una adaptació, no?
També.
Aquestes adaptacions eclèctiques que dèiem de Prat i Coll, que et pot sortir per qualsevol banda, no?
Sí,
i que
va ser una obra més discutida que no pas
és
aquesta.
És veritat. Aquesta, l'Aranya, en aquest cas, ha rebut molt bona crítica, eh?
De tothom.
De fet, Oriol Puigtauler, que és un dels crítics més també importants de casa nostra, del nostre país.
I de casa nostra, de Sabadell.
De casa nostra, també, de Sabadell. La deixava molt i molt bé, molt i destacava bé això que deies ara. Totes les brillants interpretacions estan molt bé tots i
molt,
totes,
molt.
Cadascun d'ells, no?
Cadascun d'ells.
I elles. A Meritxell Llanes, amb aquest personatge de la dona que ajuda a casa,
sí,
la mare, el Jan, evidentment, també, aquesta parella
que
tan,
tenen el
tan
nen,
còmica i tan enamoradissa i sí, tan amb aquesta passió tan desfermada.
Sí.
També funciona molt, i Puigtauler també ho destaca, no?, a la seva crítica, aquesta parella còmica de Jordi Vidal i la Giraud, la Berta Giraud.
És molt boníssima, la Giraud, molt bo. La dona xafardera,
amb la seva bata de flors,
que va comprar això, amb la bata de flors, que es feia així, eh? La gent sortia a comprar amb el batit, que
en deia. I el seu serrell rebel,
sí,
oi?
Sí, molt bona. Molt
també
bona.
Destaca l'Oriol l'escenografia, no?, que comentaves que és molt rica, també,
sí,
amb aquests prestatges infinits, aquests prestatges sí, de productes dels anys 60,
sí.
Aquestes marques mítiques, no?, a Lagarto,
Ai, sí, el moment que surten
les olives, l'Espanyola, no?, tots aquests,
l'Àjax. El Natol, quan surt el Natol.
Clar, clar.
Els que tenim una edat, vam recordar aquella època. Personalment, a casa meva també teníem una botiga de queviures i vaig pensar que m'hi trobava al mig. Sí, amb les paraules de...
envoltat de productes que no s'acaben mai, ai, no?, per tot arreu.
I les típiques, doni'm 3 unces d'això, aquestes paraules que ara, com deia, no s'utilitzen. I les ha sabut recuperar.
I que és veritat que aquests requadres, aquests marcs, aquests prestatges en productes, d'alguna manera, poden recordar aquests quadres de l'Andy Warhol, no?, amb la llauna
sí,
i sí, aquestes imatges repetides.
Una escenografia que aquesta obra la portaran en gira, i jo em pregunto com ho faran anant per aquests teatres. Mm. Segur que ho han pensat, però aquesta escenografia no la poden portar tal com està en el Nacional. Per més que hagi buscat recursos...
Hauran de reduir-ho una mica.
Una mica bastant. Hauran buscat altres solucions.
Va sorprenent, aquesta escenografia, amb aquest taló, amb aquesta tela de tul que va pujant i baixant fent de persiana d'aquesta botiga.
I al final, principalment, el monòleg d'ella, al final.
Monòleg final d'ella.
D'ella, que es queda sola al mig d'una escala. Mm-hmm. Jo el vaig trobar
aquest marc també, preciosa. Aquest marc de botiga, tot queda emmarcat dins d'aquesta botiga fins que la noia ha de decidir si surt o no d'aquest establiment.
Exacte.
I sí. Aquesta casa del segon acte, que el suposo que et devia sorprendre molt tot aquest acte del sopar o dinar
sí.
Tots junts, tot el repartiment xerrant alhora, allà, una rèplica trepitjada amb l'altra, sí. Amb la següent, no? aquests dinars d'aquella època al voltant de la taula, una taula i una altra i cadires de tot tipus.
I el bufet, el típic mobiliari d'aquella època també, sí. Molt aconseguit.
I fins i tot titius, escolta'm.
Sí, també.
Tenim de tot en aquest espectacle,
sí, bueno,
va sorprenent.
Això dels titius també està una mica marcat en l'obra original del mm-hmm. Guimarà, eh? També mm-hmm. ho fan. No tan exagerat com ho ha fet el Jordi Prat i Coll, però també se'n parla del salt porró.
I un canvi de to, que ja veiem que és molt típic en les obres dirigides per Prat i Coll, en els seus muntatges, no? Un canvi de to que aquest espectacle doncs, pot començar, o podem entendre que comença com una comèdia estripada, amb tot de personatges...
molt característics.
Sí,
i
molt sí. Estereotípics d'aquella època i molt forçats. Que, sí. I després, de cop i volta,
agafa
en
drama.
Un moment determinat, la part dramàtica o la part tràgica agafa molta, molta força.
Sí.
I, per tant, com a espectador, també...
Sí, és una de les obres
et fa transitar
que,
per molts estats.
Que és una de les obres del Guimarà que també és així, eh? El primer acte és en plan més còmic i després ja ve el drama. Re, una boníssima proposta que no es pot perdre, justament aquest any que se celebra el centenari de la mort del gran dramaturg. La podrem veure fins al dia 9 de març.
Molt bé, doncs que bé. Moltes gràcies, Elvira, per aquestes quatre recomanacions, aquests quatre comentaris d'avui. I seguirem comentant i valorant Teatre Barceloní durant els propers programes.
Exacte.
Que vagi molt
Vinga,
bé.
Adéu-siau, adéu.
I així tanquem l'Amunt al Taló d'avui. Si voleu tafanejar què fem mentre vestidors, seguiu-nos a Instagram, @amuntaltaló.sta. I també a TikTok. Us recordem que podeu recuperar tots els programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu de seguida el nostre podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta, al web i l'app de Ràdio Sabadell. Moltes gràcies per escoltar-nos i bona nit. Amunt al Taló.